Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Com esteu, mosseguis? Com va tot? Ja heu vist la keynote? El Marc, tu, Marc, l'has vist la keynote ja?
Doncs no, jo ja porto un temps que sempre sóc d'allò de lo que anunció Apple en less than 10 minutes i tu mires i dius, bueno, vale, però sí que vaig escoltar el podcast del Ben Thompson, l'estrategari, que va fer una...
Bueno, jo no vaig escoltar el podcast, però sí que he vist la newsletter, vaig llegir la newsletter.
Jo estic, normalment li dono bastant la raó a les coses que diu Ben Thompson, que són bastant interessants. Escolta una cosa, jo abans de res tinc que fer una fe de rates. El senyor R m'ha convençut de que jo la setmana passada vaig agafar i vaig estar dient que el problema de l'Elon Musk és que és Asperger. No? Llavors, això no és just amb els Aspergers, perquè hi ha molta gent que és Asperger i no és allòs. El problema de l'Elon Musk és que és Asperger, sociòpata, narcisista i una mica gilipolles. I bàsicament és l'arquetip del dolent en James Bond. És si li falta un volcà. Li falta un volcà des d'on disparar els...
Aquí a la Garrotxa diem que li falta una patata pel quilo.
Vull dir que una patata pel quilo no és exactament aquesta la cívica. Jo li falta un volcà per poder disparar els coets de SpaceX i tot aquest tipus de coses. I té tot aquest... Però el problema és això, és que a més és de ser Asperger, és narcisista, és sociòpata i gilipolles, pobrissó. Vale? I llavors, el tema d'en Trump és que a sobre és també... No és Asperger, però és narcisista, és sociòpata, és gilipolles i a sobre és molt mal parit. I aquestes coses són això. Només fer aquesta matització que diu el fet de Raül, en aquest cas Raül, si tens raó, ser Asperger no justifica certes conductes i certes coses, ni les explica. Per tant, matisar és correcte, sí. I ja saps que jo sempre sóc molt fan de poder admetre els errors, perquè si no,
si no admets els errors, no et podries equivocar.
No pots parlar, et quedes sota un d'allò, però a mi m'agrada reconèixer els errors, quan els faig i quan no. Tot i que foto... segueixo dient que Apple no fa vendor locking, ¿vale? O sigui, és
no, fa user locking.
Fa happy customers.
Fa user locking.
El user no té ganes de marxar. O sigui, és una qüestió de que amb Apple l'usuari no té ganes de marxar i, en canvi, amb Windows l'usuari sí que té ganes.
Sí, té ganes de marxar, almenys de tant en tant. Després t'ho enviaré, això és una cosa interna, però t'ho enviaré. Vull que em vegis al volant d'un buggy, però no d'un buggy de platja, no, d'un buggy d'alta muntanya.
En corren uns quants. A Mallorca, jo que ja saps que sóc mallorquí consorte i segurament d'aquí uns anys ja seré mallorquí resident i tot. O sigui, ja us deixaré aquí, que m'aniré cap a Mallorca i aquest tipus de coses. Però allà a Mallorca estem molt contents, doncs perquè hi ha una colla d'empreses que es dediquen a agafar i a portar els turistes, vale? Però en cua, en caravana, amb buguis d'alta muntanya.
Però, com aquests del desert.
Sí, però aquests buguis d'alta muntanya per anar a fotre el París-Dakar i els fan passejant per les urbanitzacions de Mallorca i llavors fan un trosset de platja que poden entrar i fotre 30 metres de sorra.
Fan bastant soroll, no és per
foten
res.
Foten una fressa perquè et passen de cop i volta 20 cotxes, tots allà amb mocadors, i dius que estàs a Mallorca, que no estàs a l'Atlas.
Però a veure, són turisme massiu. Ells esperen trobar-se dromedaris, esperen trobar-se rinocerons.
Hòstia, jo això ho he vist per allà a la vora de Marrakeix. Hi ha gent que ho fa, però igualment a Marrakeix no ho pots fotre el mes de maig perquè et moriràs de calor. Millor com quan jo hi vaig anar, que anaves amb un Toyota Land Cruiser amb aire condicionat. I vas allà, vas als deserts, acabes amb els camells i llavors al Haima i tot això. Però Anar per Mallorca.
És que la gent és així.
Fill de puta.
Jo vaig estar a Iran, al desert dels Caluts, a finals de gener. A finals de gener.
Has fet una calor de collons.
I et mories de calor, tio. Jo no m'imagino com ha de ser allò al juny, juliol o agost. Sí, és impressionant.
No, jo he estat a Iran al juliol, finals de juliol, i a alguns llocs la calor és allò espaterrant, o sigui, no...
Només hi havia...
Com fent el salt del cavall amb els escacs, vas de l'ombra a l'ombra sempre, eh? O sigui, és algú... Algú fantàstic, però... Doncs bueno, sí.
Un moment.
Aquests buguis, si aneu per una pista forestal així una mica xula per aquí, teniu la meva addicció.
Però jo no l'he... Que consti que jo només m'hi he pujat, però no l'he conduït encara, vale? I era dins d'una propietat privada. Però bueno, a lo que anàvem.
No, però t'ho imagina't, una caravana de 20 cotxes d'aquests...
No me l'imagino.
Per Porto Cristo.
Dius, no me l'imagino, perquè a més és un cotxe que s'ha de saber conduir, és un automòbil que s'ha de saber conduir, eh? No és allò de primera, segunda, tercera i quarta i ja està. No, és un...
Però si els porten per Porto Cristo tampoc és tanta tonteria. Evidentment, si a la que surts de carretera, que veure una cosa, jo recordo de petit, per la Vall d'Aran, pujant per pistes forestals, on hi havia la gent que amb els terranos es quedaven com allumats i mon pare amb el Ford Fiesta anava fotent i pujava fins a dalt de tot.
I no era 4x4, eh?
Amb un Ford Fiesta atrocinat, a trotinar, però anava fotent cru, i saber-lo portar. Però clar, mon pare venia del 4 llaunes i dels 600.
Bueno, i era una altra generació de persones formades.
Tu penses una cosa, que quan tu vegis, jo què sé, un Tesla d'aquests, com es diu aquest? El Cybertruck aquest. Un Tesla Cybertruck fent alguna bestiesa, hi ha algun pagès de Múrcia amb una Citroën Berlingo fent més coses. Busca a YouTube penya Espanya amb Citroëns Berlingos. Els del París de Cars no t'ho fan. No t'ho fan. He vist coses fetes amb Berlingo que són coses d'aquelles que diu el del final del Blade Runner, eh?
Bueno, deixa'm posar la falca d'anunciar que avui anem a parlar de la World Base Developer Conference, però abans que ja tenim gent...
I de Meta,
sí.
Hem de parlar de metes, que sempre és un tema que a mi m'ha agradat, el tema de les metes.
Sí. Abans de parlar de metes i de Worldwide Developers Conference, gràcies, Quim, per donar-nos bona tarda. El Rub diu el següent, que segur que et fa molta gràcia, diu: m'estava fotent una becaïna i m'he recordat que avui havia programa. Sí, que avui no és divendres.
Això de fotre becaïnes, tu. Això de fotre becaïnes, quina sort, tu.
Sí, sí. Crec que ho diu de broma, perquè té obligacions familiars com les teves.
El nano. Jo li vaig dir que hi havia una cosa que li vaig dir. Vine a explicar el programa. Diu, no, diu, perquè si aquesta hora tinc el nano i farà el programa ell.
Sí que és veritat que ho va dir això. Bueno, macos, doncs, a veure, anem per... Això serà el programa o l'episodi 630 de la temporada 18 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, volies parlar de Meta.
Abans de Meta, us tinc que explicar una cosa. Vale? Perquè avui he agafat i estava amb el meu amic en... Tinc un amic, que és molt amic meu, vale? En Claudi. En Claudi, o sigui, la gent es pensa que ChatGPT mola, però no mola. O sigui, Claude mola, vale? I està molt bé, i és molt bo. Claude Opus és molt bo. Però llavors resulta que per temes de feina he tingut que agafar, m'ha demanat un amic que està editant un especial issue sobre IA, educació, ètica, vale? Ètica, amb una revista científica. I m'ha dit, escolta, tinc un parell d'articles que s'haurien de revisar, perquè cada article l'han de revisar dos acadèmics, i va, ja et faig jo, som amics, demà passat em pagues una birra, realment demà passat em pagarà una birra, miro l'article. La mare que els va parir, vale? La mare que els va parir. O sigui, bàsicament, els que presentaven aquests de l'article és que havien agafat i havien gravat en vídeo vale? A 52 famílies i gravaven famílies on les mares els hi llegien contes a nens de 2 anys. I aquests vídeos...
Però això estava autoritzat? O...
Aquests vídeos els pujaven a Gemini, és a dir, els hi donaven al senyor Google, vale? Campió mundial de l'ètica, vale? Però ja no el text, els vídeos de dintre de casa amb les criatures fotent això. Llavors, clar, en Claudi i jo ens hem enfadat, no? Escolta, llavors dir, a veure, tu, això no, no pot ser... no pot ser, i llavors hem agafat i hem fet una review.
Però, a veure, un moment, perquè ja ho entenc, i els donaven a Gemini perquè hi havia algun
perquè
conveni?
Perquè avaluïs,
o...
els donés feedback sobre com tenien que llegir, si havien de ficar veuetes, si havien de fer putxinel·lis, vés a saber el que fos. Vale. Vale. Llavors, bàsicament, entre jo i en Claudi...
Però hi havia un acord.
Vale? Bàsic, no ho sé si hi havia... No, però tampoc estava clar i tampoc s'havia informat als familiars, per això ho fotien a Bogotà. Vale? Mm. I bàsicament el que hem dit bàsicament és dir, mira, escolta, aquest estudi és una privacy nightmare. Vale? I llavors, perquè clar, jo només li dic, escolta, després de llegir-ho, dic, be harsh, sigues dur i sec, Diu, aquesta investigació is pointless and a privacy nightmare. I llavors, quan jo li dic això, el clot es dispara, vale? Diu, és a privacy nightmare, vale? És una pesadilla. Un accepte...
Un mal son.
És violacions ètiques no acceptables. Però després comença, Diu, aquesta investigació és pointless, No té cap mena de sentit. Vale? Diu, és una solució sense un problema. I comença amb un rant tremendo, vale? Diu, està mal fet, d'això, diu, amb una cultural blindness, allò, diu, esteu fent-ho en un lloc d'allò, diu, evaluation circus, això és un circ, technical incompetence, statistical nonsense, dangerous implications, però és que continua, vale? Economic fraud, vale? Google product promotion, diu, està parlant d'apropiació cultural de tecnologia. És divertidíssim, tu els hi dius, i llavors els envies això als autors i dius, apa, us ho mengeu? Però només que tu siguis una mica... Sigues malparit.
Els de Google amb Gemini ja han fet un article o han fet un paper d'això.
No, això és uns investigadors de Bogotà que van decidir que era una bona idea enviar totes aquestes informacions a Google.
Vale, i aleshores, ell el que ha fet ha sigut respondre als investigadors que han fet tot això. Vale.
I Google els donava respostes. Google no ha fet res activament, pobrissó meu, no? Però és una bestiesa. Però, és a dir...
Home, podia haver-ho rebutjat. No?
Sí, però en aquest cas, dir, home, almenys algú que està fent investigació ha de saber les dades on van. I quines són les implicacions? La setmana passada estàvem parlant de...
Però, a més, una cosa, Marc. Tu pots tenir unes dades per fer recerca que puguin ser privades, vale? Però qui t'impedeix anonimitzar-les? Què t'impedeix... saps? O sigui, hi ha una sèrie de processos que a les empreses els fem quan treballem dades de clients per anonimitzar, per desvincular, per...
Sí.
Que estem obligats a fer-ho per compliance i per moltes altres coses i se n'abstreuen conclusions encara que només siguin de caràcter intern.
Però, l'anonimització, perquè el nostre amic en Dani va trobar que amb tres punts de dades, amb tres data points, desanonimitzes una persona.
Sí. La tornes a desanonimitzar.
Després en parlarem de meta.
Però, hòstia, com a mínim fas alguna cosa, tio? Que és que no em perds.
Quan envies vídeo, envies de tot. Ja. Però envies de tot i tot tipus d'informació i tot tipus de coses i això s'ho queden.
No, o el mateix que tu i jo estem fent. Tu surts aquí i al fons hi ha una guitarra, jo surto aquí i allà hi han penjats dos diplomes. Vale?
Sí, que estan així una mica borrosos.
Sí, estan borrosos. Ho dic perquè cada cop més, quan fem directes, a mi em passa amb gent, vull dir que la gent està sensibilitzada. Vaig parlar amb gent que no és del món de tecnologia i abans de sortir en directe amb el Catalonia Ham, per posar un exemple, apartava les fotos de la seva família de darrere de la càmera. Vull dir que la gent no és...
O fiques el filtre aquest que tens tu.
Però vull dir que la gent és sensible. Aquest filtre el fica Apple, per cert, no el fico jo. Vull dir que,
Fa uns mesos va sortir, no gaire, un parell de mesos va sortir investigadors que van agafar i se'n van donar compte que dintre del Gemini estaven totes les dades de Google Street View. I llavors el que feien és que si tu fas una fotografia en el que es vegi el carrer o es vegi un paisatge, li pots demanar que et geolocalitzi. I ho fa molt bé. I ho fa molt bé. I a no ser que estiguis en algun lloc una mica estrany, sota lluny de fora, però combina, és a dir, com que les dades d'entrenament té les dades del Google Earth i té el Google Street View, et pot fotre una... et localitzen.
Sí, sí, et pots fer...
És a dir, clar, si tu tens la finestra oberta, doncs et podem geolocalitzar. A part que diguis que estàs a Olot al costat del Fluvià, però
sí, no.
Que ja estàs...
Sí, ja ho hem dit moltes vegades. Anem a Meta, perquè el de Meta és important.
Sí.
Bueno, explica, si vols, el que ha passat.
Bueno, a veure, com tots sabem, doncs des de l'any 2016 la Unió Europea va aprovar una directiva, que és la Directiva General de Protecció de Dades Europea, que s'aprova en lleis en cadascun dels països, és a dir, és una directiva que els països després han d'implementar amb lleis específiques, i que a partir de l'any 2018 doncs està aprovada a tots els països de la Unió Europea, i crec que fins i tot a Anglaterra en té alguna versió. I aquesta directiva bàsicament diu que, doncs, d'entrada, entre altres coses, quan una empresa recull dades teves, t'ha d'informar de quines dades està recollint, has de donar consentiment a que recollin aquesta informació, has de tindre una persona, una persona, no un correu, no un telèfon, una persona concreta que és el delegat de dades de l'empresa, que és la persona que sap on estan aquestes coses, has de poder demanar que aquestes dades s'eliminin, vale? Hi ha tota una sèrie de drets. A més, s'exigeix a les empreses que només agafin la informació relativa a la necessària per poder-te donar el servei. És a dir, si jo, per exemple, tinc accés als noms i cognoms i fins i tot fotografia dels meus estudiants, perquè se'ls tinc que posar nota, doncs me'n va bé veure quina cara tenen, perquè això si venen a classe o no venen a classe, perquè si tinc cada curs doncs 100 alumnes diferents, doncs no me'n recordo de tots els seus noms i cognoms, però les cares doncs les recordo bastant bé. I això està molt bé i això és necessari. Per tant, jo tinc aquesta informació i com a treballador de la meva organització tinc, diguéssim, com una responsabilitat de mantenir això privat. Per exemple, no puc pujar llistats dels meus alumnes al ChatGPT perquè està fora de la Unió Europea i no tinc aquest tipus de compliance. I, per tant, si faig alguna cosa estranya, ho tinc que fer en un model executant-se en local. Vale? Recordem la setmana passada que explicàvem que en el judici entre OpenAI i el New York Times, el jutge ha decretat, per joia, jo crec, d'OpenAI, que tenen que guardar-ho tot. Ho tenen que guardar tot. I ells són aquí, com deia una advocada en el This Week in Tech, deia, aquí hi ha una tensió entre dues lleis. Tens una llei que et diu que la informació personal, cap no temps, l'has d'esborrar, que has de respectar lleis de privacitat, i en lleis internacionals o lleis locals com la GDPR, i després tens, després tens una llei, doncs un jutge ara que t'ha dit que tens que guardar aquesta informació.
Però aquest jutge, recordem que era un jutge americà, que no seguia les regles europees.
Un segon.
Bueno, mentre el Marc...
Igual sentim soroll que s'engegarà una impressora aquí. Però bueno, sapigueu que...
Mira, fem la pausa...
Però escolta, els micros aquests Heil van molt bé i no se sent soroll.
I aquest, el que tinc jo, és que és un Shure també. A veure, abans que se m'oblidi.
Sí, és l'UV7, oi?
Sí. A veure, voy por partes. Saludem al Xavi. El Xavi és el de CQ en Freqüència, aquell senyor que va anar per les nits i va anar a buscar una d'això de les...
El del trio dels gallegos i la Guàrdia Civil.
El del Quarteto de Cuerda. El del Quarteto de Cuerda. I també, mira qui ens saluda des de Terrassa avui.
Hombre!
El Dani, que sempre el tenim aquí.
A Terrassa.
Que diu que...
Fotut que es pugui connectar. Fotut que es pot connectar des de Terrassa i no, es pot connectar des de Suècia i no des de Terrassa.
Però és veritat que ha baixat per diversos motius, suposo, no sé, però bueno, un que ja he explicat en el podcast, per això el puc dir aquí, és que va portar el gos al veterinari. Suposo que surt més a compte. Veníem al gos de Suècia aquí, anar al veterinari, que portar-lo allà, i crec que en algun podcast ho havia dit, perquè a més l'havien de sedar, havien de fer-li una intervenció per temes de les dents
bueno,
i tal.
Bé, està bé el Rico?
El Rico estava bé i estava en recuperació, segons em va dir ahir el Dani, però bueno, Dani, manifesta't, eh?
Si... que els hi faci, que li faci una carícia i li doni una galeta de part nostra.
Vale, vale, doncs continuem amb lo de Meta, perdona, que...
Bueno, doncs, a veure, doncs, hi ha aquest, tenim aquesta directiva, és a dir, les empreses, o sigui, la llei diu moltes coses i, a més, en funció de quin tipus de dades, si són dades mèdiques, si són dades que afectin doncs, la teva salut, la teva religió, les teves preferències sexuals, tot aquest tipus de coses s'han de com més sensibles, més encara s'apliquen, i això vol dir que les multes s'han d'aplicar més fortes. ¿Vale? Llavors, davant de tot això, és a dir, que has de donar consentiment, només han de tindre les dades necessàries per prestar-se el servei, que el delegat de dades, el dret d'esborrar... Llavors, bàsicament, Facebook va imprimir la GDPR, ¿vale? I es va aixugar el cul amb ella. ¿Vale? I llavors el
por partes. Por partes. Sí.
Es va, però part a part, o sigui, sense plegar-ho, allò que fas el paper que el plegues davant, no, sense plegar-ho tota l'enxufrada de o sigui, algo tremendo. O sigui, bàsicament el que han fotut, o sigui, és allò que se'n diu con premeditació, alevosia i contubernio, vale? Han agafat i han fotut un sistema, han muntat un sistema. O sigui, d'entrada hi ha un script.
Sí, per què li diuen localhost? Localhost? Com li diuen això?
El localhost és
el nom de la màquina pròpia.
Sí, és el nom de la màquina pròpia.
Però per què han batejat aquest problema de Meta com a localhost?
Bueno, perquè bàsicament el que estan fent és estan utilitzant un truc d'una tasca que s'executa en local, que s'executa en background, i, o sigui, a veure, deixa'm explicar-ho trepitjant faves perquè s'entengui sense tindre que parlar perquè s'entengui. Bàsicament el que hi ha és, això és una cosa que ja fa molts anys que existia, és una cosa que es diu el botó Facebook. Vale? Facebook va inventar el botó Facebook, que tu tenies un blog i et donaven un script on tu podies fer que els teus lectors li donguessin likes en el teu d'això. Això tenia un valor per al blogger, doncs perquè quan tu feies un like, doncs jo, si et faig un like a tu, doncs a la meva pàgina de Facebook surt que t'he fet un like en el teu post. I per tant, a mi m'interessa perquè distribueixo. Però el que hi ha ocult en aquest botó és un tracker. Vale? Però clar, aquí estem parlant de 2008! Vale? Aquests trackers ara són sofisticadíssims. Llavors, el que corre és, si tu agafes i comences a mirar tots els trackers que hi ha en les pàgines web, és al·lucinant. Al·lucinant la quantitat industrials d'empreses de les que no he sentit a parlar mai que estan allà fotent trackers a tot arreu i que a sobre després intercanvien informació.
Però és que fins i tot les que no volen, les més innocents, tenen trackers.
Sí, sí,
perquè
sí.
Els que tenim Ghostery o tenim algun altre mecanisme que ens els capa i a sobre ens diu, mira, t'acabo d'amagar, acabo de no deixar actuar a 25 trackers perquè et connectes a...
Exacte. Bueno, el Safari des de fa uns quants anys està fent això. Safari atura trackers...
Perdona, trackers? O sigui, el recapte de Google és un tracker.
És un tracker. No, però és que n'hi ha moltíssims. I a sobre, als Estats Units és legal intercanviar aquest tipus d'informació. El problema està que, en aquest cas, quan jo tinc un tracker, bàsicament és... Hi ha un usuari de... que ve des d'una adreça IP, que s'ha connectat aquí. Aquest usuari pot ser usuari del d'allò, però bàsicament el tema és, si jo tinc en el meu navegador una sessió oberta a Facebook, i per tant tinc la cookie de Facebook, llavors...
I per tant Facebook sap que sóc jo perquè estic identificat... Llavors,
el tracker de Facebook podrà llegir la seva cookie i dir, ah, en Marc ha entrat aquí dintre. En Marc ha entrat a la web, ha entrat a VilaWeb, o ha entrat, no sé si VilaWeb té aquest tracker, eh? Però jo, Marc ha entrat a La Vanguardia, o en Marc ha entrat a MacRumors,
sí.
O en...
A mi em posa molt dels nervis, molt, quan entres en una web i en lloc d'identificar-te amb un correu o amb un nom d'usuari, et diu si vols identificar-te a través de Facebook o de Twitter o de Google.
Jo m'identifico molt amb Google. O sigui, jo amb molt servei... Jo el que tinc és que, com que tinc el compte de Google de la feina, tots els serveis que jo faig servir per la feina m'autentico amb el compte de la feina. I ja està. I en canvi, els que no utilitzo per la feina, m'autentico jo per d'altres maneres. I si d'aquesta manera no tinc que tindre tants correus electrònics, no tinc que tindre tants passos i tantes coses i allò. Però sí, realment el compte això és un problema. Però el tema és...
Marc!
Què?
Dani!
Hombre!
Estàs suant la gota gorda, tio. Has vingut al país més calorós del planeta Terra. Després diran.
Espera. Ara.
Molt bé, no? Ja et veiem bé.
Sí, et veiem bé. Ja has dit que el Rico... Ai, pobret.
Hola, Rico!
Hombre, ja està recuperat.
Que és guapo, el Rico.
Està recuperat. Se'l veu com sempre.
Molt bé. Doncs, escolta, allò és el que dèiem. O sigui, la idea és si tu estàs logat a Facebook i entres en una web, doncs ho sabran. Això, per exemple, Safari i molts plugins de privacitat comencen a tancar-ho, això, ja fa uns anys. I, de fet, es parla de que va haver-hi una baixada dels ingressos per publicitat de Facebook, doncs perquè tenien menys precisió, vale? Menys precisió al poder agafar i fer-te targeting. I llavors van dir, això no pot ser perquè estem guanyant menys pèmpims i això no pot ser perquè tenim una responsabilitat amb els nostres accionistes. Llavors, què és el que foten? Vale? Perquè llavors, molta de gent, què fa? Doncs, per exemple, molta gent el que fa, treballa amb un altre navegador o fa servir VPNs. Vale? Jo, per exemple, puc estar treballant amb Facebook un rato, tanco el navegador, obro un altre navegador o faig servir un navegador d'aquests una mica en privacitat com Safari, llenço la VPN, estic sortint per Holanda i faig coses. I jo Facebook no sap que sóc jo.
Encara que
hi hagi... És a dir, el Facebook sap algun tio entrant des d'una IP del pool d'ExpressVPN des d'Holanda s'ha connectat en aquesta web. I no sap més.
No sap res més, exacte, perquè queda mascarat.
I no sap que sóc el meu compte d'usuari de Facebook i totes aquestes tipus de coses. I llavors, clar, el que diuen és, mira, això no pot ser, això ho hem d'arreglar. Llavors troben una vulnerabilitat a dintre d'Android que el que els hi fa és permetre executar una tasca en background, vale? Que bàsicament el que està fotent és dir-li a Facebook contínuament, aquest tio que està logat, s'ha logat a Instagram o s'ha logat a la teva aplicació de Facebook, i per tant té aquest és a dir, bàsicament us li diu aquest identificador d'usuari o un número que per Facebook identifica aquest usuari està en aquesta IP. No cal enviar més informació. Envia informació. Ara, a tres quarts de tres de la tarda doncs de l'11 de juny, doncs aquest usuari que té aquest identificador, aquest hash, amb aquest hash, està en aquesta IP. Pum! De fet, no cal dir la IP, només enviar el número de hash i ja sap, Facebook ja sap que ho ha rebut des de quina IP. Si en el mateix segon un d'aquests scripts que es diu el Facebook Pixel, d'aquests scripts, detecta que jo estic en la web, jo què sé, on esquilen cabretes, doncs aquest usuari de Facebook està en aquesta web sobre esquilat de cabretes. Vale? Perquè ha vist la granja de Clarkson i ara doncs mira coses de cabretes. Doncs està et caça per dos costats, perquè en aquí té l'escrit on sap que acaba d'entrar aquesta IP i, ostres, resulta que des d'aquesta IP m'ha arribat el token d'en Marc. Pam! Ho caso i ja ho tinc tot. Amb la qual cosa estan recollint informació que jo no he consentit, que jo no estic informat, que ells no necessiten per donar-me el meu servei, que puc estar agafant i donant informació sobre les meves preferències de cabretes. Vale? És a dir, i a sobre ho estan fent amb premeditació i a l'abusia. Per més que xundeig, això només funciona en telèfons Android, vale? Que ja sabem que és una plataforma confiable. Segons ens diu el senyor R, hi ha una opció des de fa un temps de no permetre activitar aplicacions, l'execució d'aplicacions en background, que bàsicament es va posar no per temes de privacitat, sinó que es va posar per estalvi de bateria, perquè hi havia aplicacions d'aquestes que es dediquen, jo que sé, a minar-te cripto quan tu no hi eres, o amb el teu mòbil o el que sigui. Vale? Però molta gent...
Que és una feature.
It's a feature. Però molts usuaris Facebook et diu tengo que ser maravilles per tus filtros d'Instagram, m'activa esto, sí, pum. Llavors ara sembla ser que la Unió Europea s'està parlant en los círculos de xonses de 32.000 milions de dòlars de multa que li pot caure a Facebook. A mi em sembla molt malament. A mi em sembla molt malament. Jo el que crec és que, a veure, o sigui, bàsicament això és
però per una... què no el prohibeixen?
No, no, a mi això em sembla molt malament. O sigui, a veure, això és com quan aquí en els anys 70, als anys 80, es van posar normatives ambientals. És a dir, les empreses no poden agafar. Per exemple, hi havia una empresa fantàstica a Badalona, que es deia Lacrosse, doncs que es dedicaven de tant en tant, obrien i tota la merda anava cap al mar. Després la gent, tu anaves a banyar-te a la platja de Badalona. Vale? Llavors, per algun dia a la platja de Txernòbil, no? Doncs, allò com es va resoldre? Doncs que van fotre algú a la presó. Pel pantano de Flix, algú va anar a la presó. Perquè el que passava és que quan tu agafes i treballes amb multes, quan tu treballes amb multes, les multes són the cost of doing business. Jo faig un negoci i les multes són part dels meus costos operatius. I ho fiques al compte de resultats. Vale? És així. Llavors, escolta una cosa, quan la Lola Flores va agafar i va fer certes evasions d'allò, la van fotre a la presó, pobrissona meva. Eh? I em sembla una persona que em preia, però la van fotre a la presó. I llavors molts altres van dir, ei, que jo tinc, no sé com tinc això d'Hisenda, sisplau, arreglem-ho, perquè no vull anar a la presó. Llavors, dir, no, escolta, ei, resulta que la Unió Europea, els directius de Facebook són responsables d'això i tenen possibles penes penals a partir de certs imports. O sigui, jo entenc que una empresa petita que tingui una web que estigui recollint cookies no els fotran a la presó, però a partir de certa cosa...
Però tu no pots,
ho has fet a mala hòstia
sí, i a escala tu industrial... No pots, tu judicialment des d'Europa no pots encausar el Mark Zuckerberg. Podries,
no,
però no crec
tu
que
pots agafar... Bueno, escolta, quan a França, quan ha aterrat sí, segons qui, l'han agafat i venga, muchacho, tu vente por aquí, a la gendarmeria.
I a les 9 d'en l'han perseguit i a no sé quantos, no sé què.
Pues, a no, veure. Però tu tens... Facebook té directius aquí. Dius, el directiu de Facebook més alt, aquest senyor, vostè vingui cap aquí... que anem a Brussel·les i et fotrem un judici i se't fotrà el culet així i ja veuràs el que li costarà al Mark Zuckerberg trobar directius per Europa. Però no ho fotem així i llavors al final el problema és que per aquestes empreses que facturen tants diners és cost of doing business. T'han de fotre els 30.000 milions de dòlars i algú a la presó.
Ara perquè parlem de Facebook, bueno, parlem de Meta, però això és extensible a totes. Vull dir que no és només Meta, que totes
no,
la
qualsevol cara. Empresa. O sigui, al final, la GDPR hauria de tipificar que a partir de cert... O sigui, perquè és que no és el mateix robar 100 euros o emportar-te 4 passwords o agafar i mirar 4 coses o tindre una cookie pels teus usuaris i no informar, i una altra cosa és agafar i muntar un software específic dissenyat perquè funcioni en diferents versions del sistema operatiu, en tropocintos tipus de terminals que s'ha de provar molt, tindre enginyers treballant expressament per fotre això. I si fas això és que tens uns usos específics. I t'ha saltat la llei en totes les seves aspeccions, formes i intencions. És de patar dels collons. És bueno, de patar els collons. És
el Dani fa estona que...
Allò, dic, el Dani... Jo li diré al meu amic, aquests de Bogotà que han fet això amb els vídeos, sí, si em paguen sí. L'avió, vaig allà i els hi floti un clatallot i tonto, pam! Això no es fa. A veure si t'entén.
El Dani ni s'ha presentat i fa estona que vol dir alguna cosa.
En Dani ha ensenyat en Rico.
Per cert, Dani, que molta gent al capítol anterior et va trobar a faltar. Estres. Fins i tot el Ciner. El Ciner ens ha dit, Marc, que podem marxar tu i jo i deixar el Dani una estoneta tranquil·la posant la poma amb ell. Sí, sí, sí.
Clar que sí. Bueno, però vam tenir Ciner la setmana passada,
Sí,
la setmana passada vam tenir Ciner.
Sí, sí.
Digues. El que volia comentar és que també, si no m'equivoco, estan utilitzant altres estratègies en comptes de cookies per traquejar la gent, com mirar quin navegador és, la resolució del teu monitor, la profunditat de color... I a partir de tota aquesta informació que tens, van tu retallant i aquest és fulanito de tal.
No, perquè... és una passada, però a més és quan tenen l'aplicació mòbil, o sigui, és per on mous el mouse, quines són les teves... Et poden detectar si tens problemes de salut per si et vibra molt el mouse o no. O sigui, et poden detectar moltes coses. Si vas per això, si estàs mirant el pantalló... O sigui, és una passada. És una passada. Els frameworks d'agafar i d'observació de l'activitat de l'usuari en una pàgina web, en aquestes plataformes, és que ho saben tot.
Saps el que passa, Marc? Que a la gent això li importa una merda. I continuen
doncs,
fent servir el Facebook, l'Instagram i el TikTok i es posen malalts i els importa un rava. Perquè el que volen és quedar bé o parlar amb tal persona o comunicar-se amb el grup d'amics Jo ho lamento, perquè, però és que la realitat és, és així.
Jo al Facebook, a l'Instagram vaig marxar i no hi he tornat per molt que molts amics m'envien links a Instagram
Marc, però
si... molts cabrons però envieu tu tens unes... links a Instagram. Captureu, tens... captureu la foto, fills meus.
Però tu tens sort.
No em feu un nac.
Perquè tu, per la teva vida professional, no el necessites, però amb el Dani ho parlàvem. El Dani ho parlàvem, que ell està, diguéssim, assessorant altres d'això, i necessita crear infraestructura de xarxes socials. I quan l'ha de crear, tens problemes, perquè és que on acabo parant? Pues a Twitter, a Instagram, a TikTok... Sí.
No hi ha més. No. No, a veure, jo ho sé, jo amb el mini negoci que tinc de reparació de guitarres, si en comptes de anunciar-me per Wallapop, anés a Instagram, i fins i tot si posés anuncis a Instagram... gairebé podria deixar la feina, de quantitat de guitarres que m'estarien portant i baixos i d'això és contínuament. Per ser que hi ha demanda, si m'apuntés, em posés a l'Insta, però no vull, no, potser quan em jubili. Jo em dedicaré a fer les guitarres.
Dani, i Google Chrome cop també té raó el Rub. Dani, que et veig bé...
Sí.
I això que has passat de la primavera magnífica a la calor sufocant.
A la calor sufocant, perquè avui...
Perquè a Terrassa era marinera.
Vull 33 dir. Ara, en aquests
teniu
moments.
Més temperatura que Olot, sí. I més humitat, també.
Voldria comentar un parell de coses. Una és la impossibilitat de poder instal·lar el sistema operatiu a un iMac del 2009 perquè és impossible. És impossible.
El sistema operatiu de Mac.
De Mac.
O sigui, el Mac que en aquell moment li funciona,
Sí.
Però si tu fiques... Tu pots reiniciar i que es fiquin els dallonses de Mac de fàbrica i s'instal·la.
No. Diu que intenta connectar amb el núvol per baixar-se el programa de recuperació i em diu que no.
Jo crec que en el 2009 no existia ni aquesta funcionalitat, Dani. Pel sistema operatiu del 2009 jo crec que ni existia. Estem parlant del 2009, Jo recordo que poder fer una sessió de recuperació d'un Mac en iCloud va venir després, si no vaig mal errat. No hi havia ni iCloud.
Sí que es pot, però ja és massa antic. El que he intentat és fer un pendrive, un USB executable i aquí tinc dos altres màquines. Un MacBook Pro M1 que em diu que no puc fer-ho perquè ha de ser Intel, i l'altre Intel és un Intel massa vell i és tinc l'Snow Leopard i no tinc les llibreries per poder crear... Posa-li un Linux fix. És per me mare i té, doncs, les fotos i té tot a través de l'iPad.
Sí, ella sap com funciona l'ecosistema, no?
Sí, seria una altra opció. El que faré serà agafo el pendrive, me l'enduc a Suècia... Allà tinc un Intel del 2013 i faré una...
Ah, vale. Si tens un Intel sí que pots, però amb un Mac M1 et diu que no. Perquè, clar,
Dani,
és M1 i...
Dani, hi ha una web que es diu thepiratebuy.org i hi ha la ISO de l'Snow Leopard.
Ah, sí, el tinc. Ah, la ISO. Vale, puc crear el CD...
O amb un USB també pots crear un...
N'hi ha diverses versions.
Mira el cabron del Rub, el que va dient.
Marc, vendor locking.
Mira el que diu el Rub. Vendor locking. Rub, aprofites... Ha de venir perquè li hem de fer... voleu excuses de que el nen és petit i no sé què. Dóna la cara. Traïdor. Covarde.
I l'altre tema és que vull comprar-me un iPad de l'M3, l'últim, perquè el meu ja li he donat, li he cedit a ma mare, perquè tenia un també de fa 10 anys i feia ja anys que no tenia actualitzacions. I dic, et dono el meu i on compro l'iPad Air, l'M3.
Ets molt bon fill, això, de comprar, donar-li l'iPad al mà per comprar-te un de nou. Això. I ho faig amb els meus fills.
A més, està ma mare que t'escolta.
jo et comprenc. Sí, tu content, ta mare també, i el Rico també.
Per què han vingut les mames a aquest món? Per estimar els seus fills i recollir les rampoines que ja no volem i si tenim l'excusa de comprar-los un nou. És que...
Exacte.
El que estic intentant, perquè em vaig treure el Mac Studio com a professor, a Suècia, i aquí t'envien una pàgina web i no puc fer-ho. El meu cunyat és professor i dic, mira, ho farem a través tu, que el teu correu electrònic de l'escola. I el curiós és que rep un correu electrònic dient que no poden validar el correu electrònic, que es posin en contacte, o sigui, respon aquest e-mail amb una fotografia del carnet de professor.
Sí.
Però el mail que t'envien és un no reply.
Ah, això és un error. Clar.
Amigo.
Amigo. Doncs ara no sé què farem. No tinc ni idea. Si una opció és poder anar a l'Apple Store, dir, escolta, em vaig comprar un Mac Studio com a professor, vull ara comprar-me l'iPad també com a professor, no sé com ho fem. És a dir, tinc el correu electrònic...
Tornen a demanar que ho justifiquis, no? Que demostres, professor.
Mira els partners. Mira Katuin o algun d'aquests.
Sí.
Mira Katuin. Et faran segurament més cars perquè normalment els que distribueixen escoles i aquest tipus de coses acostumen a ser els Apple Partners. L'Apple Store està obert al públic general i no és un cas que gestionin ells. En canvi, el tema de llicències educatives i distribució, educació, ho porten més els Apple Partners.
Nosaltres ho hem fet més d'un cop, l'Udo, a través de Partners. Sí.
Jo aniria això...
Com el deia el de carrer
no,
València?
No vagis a microgestió perquè t'ignoraran. Si anés allà a la botiga, estaràs allà una hora i no et fotran puto cas perquè els agrada que hi hagi gent a la botiga. Si microgestió els agrada.
Ja
tu
no,
vas a la botiga
ja no
i els
diu,
agrada.
Crec que ja no es
els
diu.
Agrada. Tu estàs allà a la botiga i els agrada que hi hagi gent perquè...
A Barcelona tens molts partners, però també tens a Terrassa i a Sabadell.
Sí, a Terrassa i Sabadell. Jo buscaria un partner. Jo buscaria un partner. Amb la UPC estic el llicència educativa, tinc que comprar amb un partner que tampoc et recomanaria perquè són uns que un dia, en comptes d'enviar-me el portàtil, em van enviar un paler de paper de fotocopiadora a casa, aquí a Vilassar de Dalt. Em truquen a la porta i dic, sí, le traigo un paler de paper de fotocopiadora. I dic, ¿y dónde me lo pone? Encima de la mesa de ping-pong. I diu, no, però jo està aquí, pone usted, marca-li, sí, UPC, sí, però aquí no... Aquí no, aquí Vilassar de Dalt, esto es mi casa, tu tienes que ir al campus Nord o al campus de Mataró o a casa de tu puta madre, però no me fotis a mi el collons de paper de fotocopiadora, fill meu. Llavors no et recomano que, però per exemple, altres partners sí que pots buscar.
Doncs ja miraré a Katwin, que tinc ja les adreces per anar.
I el de piratebuy.org, molt bé. N'hi havia un que posava Snow Leopard 720p, no, aquest no. No, però un altre que posa macOS multilingual, aquest potser sí que és el bo. I hi ha comentaris que pots llegir d'això. Te la jugues, eh? Vale? Yeah. Una ISO d'aquí i d'allò. Però si està al torrent és perquè molta gent ha tingut un problema.
Has de posar una falca, nois.
I
perquè no hem parlat, de la Worldwide Developers Conference encara. I tu has de marxar, Marc, que lo sepas.
Però està bé, hem seguit el guió.
Sí, sobretot això. Ai, deixeu-me que posi una falca, venga, que nos vamos. Venga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
No em tornaré a repetir. Formes d'ajudar a Mossegar la Poma, bàsicament a l'aixeta, on podeu fer de mecenes. Allà està, i si encara... compreu a Amazon, doncs ja sabeu que si entreu a través del nostre enllaç d'afiliats a la pàgina web, posa afiliats, o a dintre de cada entrada, una molt cada vegada més petita comissió ens arribarà a final de mes. Anem a parlar de la Worldwide Developers Conference. Jo sé que hi ha una part de la IA, perquè ara ha sortit Xcode que abans es feia servir un plugin, però que ara ja és natiu la comunicació de Xcode amb amb ChatGPT, Ludo, vas veure aquest punt o no, no estàs al cas?
No, no ho vaig, no ho vaig estar.
Està bé. No, no, no parlo de, no parlo de Apple Intelligence. Estic
però
parlant
comencen de... simplement integració per ficar-lo en plan Copilot. Sí. A veure, està bé. Està bé que comencin a fer. Tinc entès que el Xcode és, diguéssim, com una pesadilla per als desenvolupadors.
Necessiten ajuda, necessiten ajuda moltes vegades per depurar, per debugar, per consolidar...
No, a veure, avui en dia desenvolupar amb entorns sí. en els que tens un sistema de tipus Copilot, per mi el millor que hi ha actualment al mercat és Cursor, és una passada. És una passada. I amb models com el Claude, com el meu amic Claudi, però el Claude 4 Opus, és algo realment espaterrant. O sigui, el dilluns al dematí vaig fer una aplicació sencera només parlant amb el Claude, en plan, fes-me això, fes l'altre, amb una aplicació sencera, i és això que dius, paf, t'ho fot tot, perfecte, s'equivoca poquíssim, de tant l'has de vigilar, perquè de vegades se li va la pinça, has de saber el que estàs fent, és a dir, és com el que deies de conduir el buggy, has de saber que estàs conduint un buggy, has de poder mirar, has de poder revisar el que està fent, però clar, el desenvolupament és una altra cosa. És una cosa que jo em pensava que seria un projecte, un treball de fi de grau de 4 mesos i ho vaig fotre munt de matí. I dius, vale, ara que demano de TPG, és que...
Jo era molt escèptic a la Keynote, només volia destacar dues coses molt ràpides. Una, Apple no acostuma a disculpar-se gairebé mai i van haver-hi el Craig Federighi, que bastava simpàtic amb allò de la Fórmula 1 i uns
peus... És el tio més estimat per tota la comunitat.
És el sí, tio però és perquè ho és, Marc, perquè és, per, a part que és perquè és empàtic, perquè al final li han donat aquest rol una mica de... de payasete, però
bueno, és el tio que va de cara, és el tio que diu la veritat, exacte, és el tio que fa la broma en què tothom està pensant. I llavors ja, abans que et facin la broma els bloggers i els memes, ja sortirà
ja,
ell.
Ja lento. Sortirà ell.
Jo recordo quan va sortir els nous MacBook M's, l'M1, que tenia la funcionalitat aquesta que quan obres la porta ja s'obria. I sortia... Oh! I ja van fer la conya aquesta. Però, a més, sempre ha sigut el que presenta coses de... És un tio potent que
va
tenen.
Dir, sí, va dir, va ser ell l'encarregat de demanar aquesta disculpa, que van ser dues frases.
L'hem cagat, bàsicament, l'hem cagat.
Bueno, va dir que si havia resultat molt més complex implementar allò que havien dit que implementarien d'Apple Intelligence i que reconeixia que havia sigut molt més dificultós per com ells volien alliberar aquesta funcionalitat i que continuarien treballant. I això va ser... És molt estrany. Jo fa moltes keynotes que no sento Apple disculpar-se de res. En aquest aspecte acostuma a ser bastant prepotent. Bueno, això per una banda.
Ara no s'han disculpat pel teclat de papallona, per entendre.
Exacte. El van rectificar, però no s'han disculpat. I l'altra cosa...
Que... Però al final és dir, hem anunciat unes coses que no hem llançat, ho farem malament. També, l'última vegada que jo recordo que va haver una disculpa clara d'Apple va ser quan el Steve Jobs va agafar i va renyant els del MobileMe.
I el del Google Maps també, si no recordo malament.
El Google Maps, simplement que el que passava és que l'Apple Maps van catapultant a l'Scott Forstall. Vale? El van catapultar, que era com una miqueta...
Per cert, últimament...
Però amb el MobileMe... Steve Jobs va fotre molta canya i en públic a la gent, sí, en els developers.
Heu estat utilitzant Apple Maps? Ja no parlo de la nova versió, perquè jo normalment faig servir Google Maps o Waze quan vaig conduint, ¿vale? I ara aquests dies m'ha donat per fer servir Apple Maps com si fos Google Maps aquí, per la zona, i hòstia, és el saltar de el que és mapa a imatge de la carretera, a imatge del lloc on vull anar, a imatge d'on per saber on haig de deixar el cotxe i haig d'aparcar. Recordeu que jo estic en una zona que no és tot urbana, sinó que és bastant natural. Va de conya, va superbé. O sigui, que està bastant bé. Bueno, a lo que anava. La gent que més entén diu que aquesta keynote Apple ha recuperat una mica aquelles petites coses que arrossegaran canvis a llarg termini. ¿Vale? La interfície d'usuari canvia i s'unifica per tots els diferents sistemes operatius. Hi ha moltes coses que ja es consoliden en tots els sistemes operatius. Una mica és com una proposta de cap a on ha d'anar Apple en els propers 4-5 anys.
Mira, aquest cap de setmana en el This Week in Tech explicaven doncs, que ha mort un dels desenvolupadors principals de l'ISA, no me'n recordo com es deia aquest senyor, però un dels exemples que posaven és que quan estaven desenvolupant el sistema operatiu de l'ISA, aquest senyor és el desenvolupador que va desenvolupar les primitives per poder fer dibuixos en pantalla. I coses com, per exemple, algo tan senzill com dibuixar un rectangle o un oval, una elipse en pantalla. Clar, quan tu tens un processador, com era en aquell moment el Motorola que muntava el Mac i l'ISA, que no tenia com a flotant, havies d'agafar i fer com a flotant per emulació i et podies morir per dibuixar això. Llavors aquest desenvolupador va agafar i va desenvolupar, diguéssim, aquestes rutines per fer-ho ràpid, que anava pràcticament com si dibuixessis un quadrat i llavors a partir d'aquí pots començar a construir interfícies d'usuari. Llavors, el Steve Jobs li va dir, tio, i rectangles amb les cantonades arrodonides. I el diu, oh, això no ho vol ningú, i li va ensenyar a Steve Jobs que això està per tot arreu. O sigui, jo miro el meu monitor, la càmera, pràcticament tot són rectangles amb coses arrodonides, i per molt que el Jim Desktop el va inventar els de Xerox, el que van posar el producte polit amb els rectangles aquests bonics i que utilitza tothom, i està a Windows, està a Linux, a tot arreu, va ser Apple que va incorporar això aquí dintre. Doncs, ara, en aquest cas, han agafat i han dit, escolta, anem a agafar i dissenyar una interfície per tots els sistemes, unificada, deixarem de tindre números de versions raros i posem un número, en aquest any 26, i anem a fer que es vegi realment crear una interfície, una aparença moderna, i a més, que els altres molt difícilment podran copiar. Perquè cal una integració a tots els nivells, des del software del nivell de com es dissenyen les interfícies, perquè bàsicament serà mantindrem la compatibilitat amb el que teníem abans, a la implementació en hardware de baix nivell. I d'una de les coses que doni una sensació, diguéssim, d'interfície moderna, ¿vale? Per molt que hi hagi similituds amb el Windows Vista, com algú està dient. ¿Vale?
Com el Rup,
però, anava a dir. Però perquè algú s'assembli al Windows Vista, has de suposar que el Windows Vista va arribar a funcionar, cosa que és fals. Vale? No funcionava, almenys no dues hores seguides. Vale? Per tant, no d'això. Llavors, bueno, doncs, està bé de dir, escolta, anem a concentrar-nos al que nosaltres fem bé, que és tindre una integració amb màquina, sistema operatiu, proporcionar i el que han de fer amb un Worldwide Developers Conference, perquè no estan presentant un iPhone, no estan presentant hardware. Vale? El que estan presentant és dir, ei, aquí tenim uns desenvolupadors que han de desenvolupar aplicacions, i el diu, escolta, doncs et donem un API doncs perquè puguis agafar i desenvolupar contenidors, però tranquil·lament, de manera nativa, dintre de la macOS. Que han reinventat Docker? Sí, però ho tens a dintre del sistema operatiu, pots crear tranquil·lament des d'allò. Per exemple, vaig estar parlant amb en Jordi Bruin, que és el desenvolupador del Mac Whisper. El desenvolupador del Mac Whisper, que aquest software que us explico que integra de manera molt amicable dintre del Mac el model Whisper. I llavors, doncs, ara fa un any jo havia desenvolupat una aplicació que crida en un model que hi havia a Hugging Face, feia diarització. És a dir, si jo tinc un whisper, tinc una transcripció, dir aquesta persona és aquest, aquesta persona és l'altre, i poder-los identificar. I això si és d'executar un altre d'allò. Però per poder-ho fer, ella havies de poder llançar el Python, i el Python no el pots llançar des del Mac Whisper. Vale? Ara ja ho ha resolt, però en aquest moment podria, des de l'aplicació, des de les APIs que et donen com a desenvolupador, llançar un petit contenidor i executar el que tu vulguis en aquest contenidor. El fet de poder tindre accés, que els desenvolupadors tinguin accés a models locals que no són tan bons com els models frontera, però que puguin començar a experimentar, això li servirà molt a Apple, perquè la gent posaràs fàcil fer coses i quan les coses, fer experiments és senzill, és ficar quatre línies de Swift, i realment ho vaig estar mirant, són quatre línies de Swift, accedir molts d'aquests models, els desenvolupadors començaran a fer proves, i quan tu tens milers de desenvolupadors fent proves, començaran a sortir casos d'ús interessants, i aquests casos d'ús interessants, al final, el que beneficiaran és aquí, a Apple, evidentment, i en els usuaris, que de cop i volta tindrem casos d'ús interessants.
Deixa'm dir que...
Jo veig que, per mi, sí. El que han fet és una miqueta allò de l'Snow Leopard, és a dir, anem a endreçar-ho tot. Sí. Anem a endreçar les APIs, anem a estandarditzar el continuity, que el continuity funcioni bé, i evidentment hem de dedicar 10 minuts a explicar la puta merda dels memojis perquè hi ha gent que busquen això. Perquè sí. Hi ha gent que busca això, és com la legió i la cabra, que també hi ha gent que li agrada.
Jo m'he instal·lat la versió beta de iPadOS 26, perquè jo l'iPad el faig servir poquíssim.
Molt interessant, això.
I si peta, peta. Que jo crec que és un dels sistemes operatius, bueno, està dintre de la unificació que tenen ells, però a més han canviat coses una mica més de fons, vale? Que són notables. Vull dir dues coses. Una, no us instal·leu les betes amb coses que feu servir cada dia, perquè més amb el canvi d'interfície gràfica, com passa amb el Liquid Glass, hi ha moltes coses que hi ha coses que no acaben d'encaixar, vale? Vull dir que no ho feu perquè
però,
no.
Però a veure, en aquest cas aquí hem de culpar massivament a Google. Hem de culpar massivament a Google perquè Google, quan va treure el Gmail, li va posar el beta, i va aparèixer aquella idea de la beta permanent i tots anàvem amb tot beta i tota la web era beta i la gent al final es va deixar d'espantar amb beta i dir, escolta, com a usuari que també desenvolupa, escolta, una beta és una beta, no és un software acabat, no és una cosa amb la que tu puguis agafar
però jo crec que ja hem comès aquest error moltes vegades. Per això jo la beta no me la instal·laré ni en el Mac ni amb l'iPhone. Me la instal·laré.
Una cosa, tu que l'has provat, l'iPadOS és macOS? És pràcticament... Han començat a incorporar... Però
no,
tens
finestretes,
tens el sistema d'arxius comença a ser més catxondo...
A veure, no és macOS en el sentit de que no és una rèplica de del que trobaries Mac.
Però comença
no
a ser un sistema operatiu de finestres.
Però comences a tenir coses... Home, tens un Finder, hòstia. Tens un Finder.
Era Chelcatso.
Que no el teníem abans.
Pots tenir diferents tipus de finestres.
Exacte. Pots tenir quatre finestres, les pots anar recol·locant. No he provat encara les aplicacions a background, no ho he provat. Només volia dir una cosa. La transició de la interfície d'usuari, la transició visual, no serà de cop i volta. Sí que ho veuràs en els widgets, sí que ho veuràs a la pantalla d'inici i a les aplicacions d'Apple, però jo crec que ho han fet de tal manera que viurem una transició. És a dir, que les diferents aplicacions, mica en mica, i no crec que siguin pas totes el dia 1, el dia que la versió del sistema operatiu ja hagi sortit, tot i que crec que no és molt difícil fer les adaptacions. Jo no crec que ho veiem...
Arribarà un moment que serà per defecte. Aplicació per iPad i per macOS serà el mateix. Almenys, sí. És a dir, instal·la i hauràs de simplement tindre coberts certs tipus de casos. La meva predicció és, si han fet això, en 0, tenim iPad Pro de 15 polzades...
És possible.
I potser trincaria jo. O sigui, si tens aquestes funcionalitats i realment van bé, i jo veig que amb el meu iPad Pro de 6, 11 o 13, amb el de 13 va bé, potser pillaria un iPad Pro de M4.
Hi ha un tema que és interessant per la gent que fem podcasting, que ara pots instal·lar i pots escollir diferents micròfons en l'iPad. Vale?
Si tens l'USB-C...
Sí, però a més pots llegir-ho des de les aplicacions, diguéssim, natives d'Apple i també suposo que es podrà fer des de les aplicacions d'això. Crec que el Marc ha de marxar.
Senyors, ha sigut un plaer. Adeu. Fins la setmana que ve.
Adeu.
Adeu.
Dani, tu et pots quedar un moment mentre acabem de comentar les quatre coses. Vale, jo l'he dit, només m'he instal·lat això. Sí que he vist... Digues.
M'interessa el que comentaves, el de l'iPad, perquè estava jo indecis entre un MacBook Pro o l'iPad. Vull dir una cosa així...
Me l'he instal·lat aquest matí per poder explicar alguna cosa avui. No tinc prou recorregut com per dir-ho. Jo continuo pensant... És que un Mac és un Mac. O sigui, el Mac et permet fer coses, et permet fer... O sigui, arribar al sistema operatiu d'una manera que un iPad no et permet. Vale? O sigui que depèn molt dels casos d'ús de cada persona. Jo necessito... A veure, abans de donar cap consell ni cap cosa, necessito que això deixi de ser la primera beta, sinó que vagi avançant, i aplicacions que per mi són importants en l'iPad, provar-les. jo tinc una aplicació, o sigui, a la meva emissora de ràdio és una emissora que es diu Software Defined Radio, ¿vale? És una ràdio, com les d'abans, que tenia 1000 botonets, no tenia un, té un botó de on, off, ¿vale? On estan els botonets? En una aplicació, en un software, ¿vale? Això en el Mac funciona de conya. Necessito veure l'aplicació de gestió de la ràdio per iPad, que ja existeix, com es veuria ara, que puc escollir micròfons diferents, que puc... O sigui, m'agradaria poder treballar en aquest micròfon contra l'aplicació de l'iPad, per exemple. ¿Vale? O sigui, necessito fer una sèrie de proves en el meu cas d'ús. Em diu el Rubén això. Diu, suposo que és, està responent tant a tu.
Sí, en MacBook Air.
Clar. I jo no... Jo no... No crec que sigui un mal consell, Dani, perquè al final el MacBook Air et dona una portabilitat que te la donaria un iPad amb un teclat, no?
Sí, el problema, bueno, el problema, la cosa és que l'empresa on treballo em volen posar un nou portàtil i el cap de màrqueting em va comentar, perquè jo vaig pensar, no sé si comprar un portàtil per mi o un iPad, i em diu, no, no compris un portàtil, utilitza el de l'empresa, jo ho faig per les coses personals. I vaig
ho, dir, no? Ho vaig sentir que ho vas dir en un podcast, veritat? En un capítol sí, del podcast. Jo pensava, però... Sí, jo no puc fer res. Ni se m'ocorriria instal·lar un USB ni un programari en el portàtil de la feina. És exclusivament i només per la feina. I tinc formacions específiques per no saltar-me aquesta normativa, d'acord? ¿Vale? Bueno, això a la meva, clar, que dic, perquè, o sigui, a part de que és un tema de compliance, és raons, i encara més, vosaltres que treballeu per sector públic. Jo, no sé, tio, parla amb algú de l'empresa que marqui les regles, perquè és una regla molt perillosa, però molt, molt. No sé.
Sí, ja li comentaré al tècnic d'IT, aviam què en diu. No li diré que el cap de màrqueting m'ha dit
no,
això.
No, no. Si no,
li tallen el cap, però ja li preguntaré. Però sí que havia pensat també al MacBook Air. Estava a punt de mira, però no sé, ja veurem.
Ja, ja. Vale, pues, ja dic, jo només he provat això. També he vist algun canvi interessant en l'aplicació. O sigui, això de que amb una aplicació de l'iPad t'aparegui la rodoneta vermella, la rodoneta groga i la rodoneta verda, saps, per tancar, obrir i tal. Això és una xurrada, però feia... O sigui, mai m'he cregut que l'iPad pot substituir un Mac i ara començo, ara que he vist les rodetes de la pantalla per poder-la minimitzar, maximitzar o apagar-la, m'he posat palote. Sí, no m'havia passat mai i ara em passa. Sí, és brutal. O sigui, això de que obres el mail i que vegis a dalt les boletes, em sembla fantàstic. Quan està en format finestra ho pots fer i és una mica el que li hem estat demanant sempre a l'iPadOS. No sé, molt... coses interessants. Si voleu fer proves i no d'això... i no és una cosa imprescindible, potser no ara, que és la primera beta, però sí d'aquí, no sé, un mes o un mes i mig, si voleu provar l'iPadOS beta 26 beta, doncs està bé, és un bon canvi. Mm-hmm.
Sí, l'altra cosa, per exemple, quan em poso, faig vídeos de cuina o el que sigui, i l'he d'editar, això d'obrir l'ordinador, baixar els vídeos i tot això, em fa una miqueta de pal. Per això, tenir una interfície tàctil que no tens teclat ni res, vas fent, ho vaig estar provant i vaig veure que era bastant, bastant dinàmic. Per això, l'iPad també està també en el punt de mira.
Mm. Els que feu, clar, per això dic que depèn molt dels casos d'ús. ¿Vale? Jo l'iPad bàsicament el faig servir per el que t'he dit de la ràdio, quan estic fent els directes en el Catalonia Ham, quan parlo de radioaficionats, quan fem directes, quan jo faig un directe típic que el que estic fent és operant l'estació i alhora ho transmeto en directe per YouTube, això ho faig gràcies a OBS, ¿vale? Tinc una interfície d'OBS. I el monitor que em serveix per controlar l'OBS, perquè jo aquest el necessito tot per fer la retransmissió, ¿vale? És l'iPad connectat en el Mac, fent de segon monitor. ¿vale? O sigui que lo, i es veu molt bé. O sigui, clar, però no, fixa't que l'OBS no s'està executant en l'iPad, s'està executant en el Mac, sí, mostrant-se com a segona pantalla en l'iPad.
En l'iPad, sí.
Connectat per cable, això sí. Eh? Funciona de conya, o sigui, em va superbé, i, però no està, no, s'està fe, no està fent res a l'iPad, és el Mac. Ja dic, jo faig servir això i per consumir, bueno, com a consumidor multimèdia, vale? O sigui que li, realment li dono molt poc ús.
Sí.
Consumidor multimèdia, quan marxo fora, pues no. Jo tinc un portàtil que és antic, és del, és un Intel, és un MacBook Pro Intel, i no me l'enduc. El tinc com a backup per si li passa alguna cosa al MacBook, ai, ara al Mac Mini alguna vegada, però no, de tant en tant el trec per carregar-lo, perquè no està a vegades se'm descarrega dels mesos que fa que no el faig servir, i el que sí que m'enduc quan viatjo és l'iPad, perquè és l'únic que tinc portable a part del telèfon. Vale?
Sí, també és això, és a dir, si me'n vaig de viatge, baixo aquí, no tinc necessitat de portar un portàtil, amb l'iPad també funcionaria.
Vale, i per anar tancant, perquè ja no anàvem a parlar de tot, de lo que hem vist, senzillament és fer pinzellades d'aquelles coses que ens han cridat més l'atenció, hi han dues coses del nou macOS Tahoe, macOS 26, que m'han cridat força l'atenció. Una és que deixem d'utilitzar FaceTime per agafar trucades des del Mac i incorporen una aplicació nativa de gestió de telèfon, que es parlarà, suposo, amb l'iPhone, però que és una aplicació nativa. I, hòstia, ja era hora. Ja era hora, perquè fer servir FaceTime per agafar trucades és o sigui, primera, és suposar que totes les trucades són de vídeo, i no és cert. O sigui, tu vols agafar una trucada, poden ser trucades. Hi han coses que han anunciat que jo les trobo molt interessants, aquesta mena d'assistent per respondre de forma automatitzada a números de telèfon no identificats en el teu, amb la teva agenda, com dient-li, tu qui ets? Què vols? Aleshores, t'envia un missatge i dic, mira, tal persona o tal institució t'ha trucat i vol això. L'agafes o no? O contestes o no? Això em sembla molt bé. Dubto que funcioni a la primera fora dels Estats Units.
Sí, ja pot ser.
Sí. Dubto que funcioni a la primera amb una llengua que no sigui l'anglès, dubto que mai funcioni en català. Vale? O sigui que sí, nice to have, però no per a mi. I l'altra cosa que m'ha agradat molt i que penso que se li pot treure molt de suc unint Apple Intelligence i Spotlight i les dreceres, perquè han intentat unificar tot això de manera molt més simple i poder accedir a utilitzar dreceres que ja han creat tercers molt integrades en un dia a dia només com quan busques una aplicació. ¿Vale? Jo crec que aquí, a més donar-li molta més força i més presència i més potència a Spotlight, que jo l'utilitzo, jo ho faig servir. Spotlight i... Ja ho diré demà. I com es diu l'altre? Alfred. Us sona aquesta aplicació d'Alfred?
Sí, em sona, em sona. La instal·lada fa molts anys.
Jo, és que Alfred, hi ha algunes coses que no... Hi ha algunes que les fa molt bé i altres que no. Aleshores, continuo fent servir Spotlight perquè les fa millor. Jo crec que ara passaré de totes dues i quedarà Spotlight vitaminat amb dreceres i amb Apple Intelligence. I ja està, és l'únic que volia destacar del que vaig veure de macOS 26. No sé si tu tens alguna altra cosa a dir o alguna cosa que et
va quedar atenció. És el iPad OS, el tema de finestres, que ja és quasi un portàtil amb pantalla tàctil.
El número de finestres que pots gestionar, iPad OS està limitat a 4, crec.
4.
Sí, no són totes les finestres. No és un Mac, que pots tenir tot de finestres. Hi ha una limitació de número de finestres si no vaig errat.
Doncs ja miraré amb més carinyo el MacBook Air.
Molt bé, senyors. Doncs anem tancant. Gràcies, Dani, per connectar-te avui des de la... Quan tornes a Suècia, aviat? O encara t'has... Aquest divendres.
Aquest divendres, sí.
Bueno, almenys ho deixaràs... És que just has vingut, tio, uns dies que està fent una calor realment inusual, eh?
Ja, ja.
Sí, sí. Just has vingut aquests dies. Molt bé, doncs, escolta, merci per haver-te connectat. Una abraçada i un arrechucho al Rico, que estava per aquí, no?
Sí, sí, està aquí.
Que estigui ben recuperat. Se'l veu prou baixerit. Una pregunta, que això crec que et pot... Que ho has explicat en el podcast, però jo crec que a molts mosseguis els hi pot interessar... Que maco. Els hi pot interessar... És molt calmat, eh?
Molt, molt. De la veterinària estaven al·lucinant. Si les quatre veterinaris van venir a saludar-lo, que el volien veure.
És... Bueno, són coses... Mira, encara se li veu la d'això de la via que li van haver de posar, no, pobret? T'he sentit explicar que el Rico va anar amb bodega, va anar a la bodega de l'avió. No, no anava amb tu, perquè crec que hi ha una limitació per pes, si no ho vaig ser.
Sí, 8 quilos.
No? 8 quilos. Més enllà del cost, com el vas veure? Perquè crec que vas dir que aquí en el Prat te'l donen... Sí, quan arribes a Suècia, el primer que alliberen són els animals, cosa que és lògica, perquè, hòstia, està en un entorn que no és el seu, no està amb la persona que l'acompanya, abans de baixar una trista maleta, tio, treu l'animal.
Sí,
treu, sí. No? I a Suècia sí que es fa, però aquí és tot el contrari. Quan ja ha sortit l'última ombrela de la senyorita Mary Poppins, aleshores treuen els animals. Hòstia, sí, sí. És una cosa...
I a l'altra punta, és a dir, me'l van enviar a l'altra punta on estaven les maletes i allà esperar. I vaig, des de fora, vaig escoltar un...
Perquè surt amb una cinta, no, te'l porten.
Sí, 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 no, no, una cinta.
Oh.
En canvi, a Suècia no. Encem, s'obre una porta i surt una persona amb un carro amb el Rico a sobre, amb la caixa del Rico.
Sí, sí, és bastant... Aquí encara han d'aprendre... Bueno, el que anava a dir-te és com el vas veure, com va ser l'experiència per ell. No sé si és la primera vegada que vola, crec que no, no? Ha volat altres vegades.
Sembla que aquesta serà la cinquena vegada. Ja serà? La sisena, no, o la setena, sí. Més o menys, sí. I era una miqueta nerviós.
Amb lo tranqui que és, si tu dius que es va posar nerviós, suposo que té una corba, no? Una corba on es va tranquil·litzant, on ja està amb tu, on ja... bueno, que té un temps per acabar-se d'adaptar una vegada arriba a destí, no? Que sí. Entenc que és ràpid.
O la, sí, sí, ràpid. Comença a ensumar, sobretot, i ostres, això és nou, que divertit, i ja s'oblida de tot el problema.
Des de que reps el Rico fins que surts de l'aeroport, dintre no vas tenir cap problema ni res? No.
Normalment, algunes vegades quan he arribat a Suècia, allà sí que tenen més control. Allà normalment et paren i si dones la carta, el passaport de l'animal, del Rico en aquest cas, i comproven que el xip tingui el mateix codi que el número que surti al passaport. I ja està. Miren també...
Sí, no, a tothom que estigui pensant en moure un animal d'un lloc a l'altre per via aèria, o bàsicament jo crec que treure'l del país, que sàpiga que has d'anar al veterinari, l'animal ha de tenir una revisió. Últimament hem sentit casos també aquí a l'estat de persones que han estat mossegades per un gos fora amb ràbia, per exemple, i quan han vingut no s'ho han tractat i ara, malauradament, una persona morta a València es va infectar per ràbia, no per un gos aquí, sinó fora. ¿Vale? És igual que la persona ha vingut portador de la ràbia, els animals poden portar també altres malalties i normalment abans de viatjar les autoritats demanen que el portis al veterinari, que li faci una revisió, que li apliqui vacunes si cala, no sé, i després fa un paperet, no?
Sí, és l'antiràbic, demanen l'antiràbic amb unes característiques, és a dir, no pots posar l'antiràbic avui i demà agafes el vol, em sembla que demanen una setmana o dues
setmanes. Una cadència, sí, sí.
Sí, i després, ara els països nòrdics, des de fa molt, molt poc, demanen que se'ls faci una... se'ls doni una pastilla desparasitària d'un tipus de paràsit que ja no existeix als països nòrdics, es va erradicar pel que he llegit, però que el poden portar als animals. I per evitar que torni a haver aquest paràsit, demanen aquest nou paràsit. Però això era nou. Això és nou des de fa ara pocs anys.
Vale. Doncs res, t'agraeixo que hagis donat una mica aquesta explicació, perquè jo crec que sobretot la gent que teniu gossos, bueno, qualsevol persona que hagi de desplaçar-se obligatòriament fora, si pots anar amb cotxe, també tens controls, ojo, amb el cotxe no deixes de tenir controls. Però bueno, el animal va més còmode perquè va amb tu, és diferent, però si l'has de posar en un avió, a part de que pateixes com a d'això de l'animal, doncs, bueno, conèixer una mica com funciona està bé. Merci, sí. Dani.
Li vaig posar un Apple Tag.
Ah, sí. Un Apple Tag en el collar o en el...
d'això, no? Sí.
Home, ell estaria... Ell ni cas, però tu estaries més tranquil per saber... Et va funcionar el detector en l'avió o no?
Sí. En certs moments, no tota l'estona, però en certs moments sí que el detectava.
Perquè jo he pensat alguna vegada, vale, d'acord, però entre que està el d'això en modo avió, tot i que en modo avió el Bluetooth funciona, però clar, el Bluetooth són pocs metres, si tu estàs aquí i l'animal està allà baix, no detectarà en absolut el tag, no?
Em va detectar el tag, no sé qui, entre mig del vol, suposo per Holanda, sí, i em va detectar quan jo vaig aterrar, just aterrat.
Sí, una vegada aterrat sí que...
Sí, em detectava que el Rico estava a Holanda, jo. No pot ser que el Rico l'hagin deixat a Holanda.
Cabrons!
No, però jo crec que és important perquè ja saps que en alguns llocs poden perdre la maleta, doncs que imagina't que s'obliden del Rico i està encara a Estocolm. I tu arribes a Barcelona i dius, ostres, el Rico encara continua a estar a Estocolm. Això aquí hi ha alguna cosa que ja està malament.
Que no,
ja vas directament a reclamar.
A reclamar, clar, sí. Perquè a més, bueno, sí. Jo crec que és una situació molt estranya que pugui passar amb animals. Una maleta potser més fàcil, no? Però, sí. Bueno, també per tranquil·litat de l'usuari, saber en cada moment on està l'animal, doncs és molt més tranquil·litzador. Genial, pues merci, Dani, que vagi molt bé la tornada divendres. I a tots els oients, merci per aquest programa, així una miqueta fora de dia i improvisat, però bueno, no volíem, divendres no podíem enregistrar tampoc i volíem avançar i com a mínim transmetre-us les primeres impressions. De fet, hem parlat d'un mínim perquè tot l'altre ha sigut Marc i les seves paranoies. Una abraçada, Dani. Ens veiem.
A tots.
Adeu a tothom.
Adéu.
Adéu.